final del programa la compartim amb el responsable del circuit Andorra Pas de la Casa, l'Àlex Bercianos. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé.
He explicat abans que he vist un vídeo d'una persona que estava venint des de la part francesa cap al Pas de la Casa. Hi ha neu, però una passada.
Sí, comença a haver-hi neu, i el més important no és que hi hagi neu, és que fa fred, i això ens permet de treballar bé amb la pista. Així que la gent em diu, què tal estàs? Pues quan fa fred, la veritat és que bastant més tranquil i bé.
Vosaltres esteu especialment atents de les previsions meteorològiques, i com deies tu, ja no tant de les nevades que fa, sinó de la neu que cau es pot conservar.
Sí, la veritat és que necessitem unes condicions molt particulars per poder treballar bé la pista, i és complicat i és complex de tindre aquestes condicions. Però bueno, al final el que hem de fer és anar armant-nos d'experiència, de valor, i anar dotant la instal·lació dels equips necessaris per poder gestionar el millor possible aquestes bones èpoques per preparar la pista.
De tota manera, arrenquem bé. O sigui, com a mínim l'escenari que hi ha a hores d'ara, el que deies tu, temperatures molt baixes, amb neu que hi ha caient, etcètera, no?
Sí, sí, sí. És important arrencar bé, perquè l'agenda del circuit cada cop té més pressió, comencem cada cop més d'hora, una mica similar a les estacions d'esquí. Intentem començar ben d'hora i acabar ben tard, per mirar d'encabir el màxim d'operacions possibles dintre de la temporada.
Hem de parlar de dues qüestions. Hi ha una part formativa i una part competitiva en el circuit, ho hem de dir així. Des de l'òptica de la formació, què puc fer jo en el circuit?
Bueno, la veritat és que un dels nostres productes o serveis clau és el fet de formar a conductors, tant joves com conductors amb experiència. Dir que els conductors que tenen carnet J tenen cabuda dintre del nostre circuit, tenim un curs de formació especialment dissenyat per a ells, i una mica l'objectiu és, veient quan sortim de casa aquests dies de nevades, que hi ha col·lapses per tot arreu, que hi ha cues per tot arreu, que la gent no porta equipaments especials per poder afrontar amb garanties aquests desplaçaments amb neu, pues formar a la ciutadania, formar a la població amb quins són els requisits o aspectes mínims a tindre en compte, i després, sobretot, tot aquest paquet de solucions o de coneixements per solucionar o solventar aquestes situacions més crítiques, no? Que és, per exemple, saber fer una frenada d'emergència, saber controlar el derrapatge d'un vehicle, i al final tindre un instrument, no? Dintre de la nostra butxaca, un conjunt de recursos per no ficar-nos en perill ni nosaltres mateixos ni els tercers usuaris de la via.
És un tema de responsabilitat, també és un tema de compliment de les normes, perquè tothom sap o hauria de saber que a partir de l'1 de novembre és obligatori portar el cotxe o preparat o portar els equipaments per si mai hi ha una nevada. I és obligació nostra, vull dir, no ens ho han de repetir cada any, perquè ja ho sabem, això.
Sí, sí, sens dubte, i moltes vegades ens pensem que potser gent de fora, que venen, que no tenen l'experiència que tenim nosaltres, però nosaltres que pugem i baixem cada dia al circuit, al final ens veiem sempre, no?, les mateixes zones, racons, són zones abans de Canillo, que puja molt o que baixa molt, també cotxes amb matrícula andorrana, que estan tirats i que han tingut un accident, i que això ens pot passar a tots al final.
L'altre dia, Àlex, hi havia un fil a Twitter que era sucosíssim, perquè a més era acompanyada d'un vídeo d'una persona amb cotxe matrícula andorrana, un Jeep, no recordo la marca, és que el veies, que no anava. I es van crear diferents línies de debat, no? Des de la gent que deia, quina cara la gent que t'està venent els pneumàtics aquests all season, que teòricament diuen que són bons per l'estiu i per l'hivern, i al revés, no són bons ni per l'estiu ni són bons per a l'hivern. L'altre dia en parlàvem amb el Marcel d'aquestes qüestions, i parlàvem de per què, vull dir, hi ha certes normatives que s'imposen, no? A partir de certs graus hi ha certs components de les gomes que funcionen millor, etcètera, etcètera, i per això no és bo, diu, saps què? Diu, portaré calçat d'hivern tot l'any i ja està. Bueno, doncs et durarà res i no aconseguiràs l'efectivitat que vols, no? I és cert que hi havia aquests debats, no?, que són cíclics. Tu dius, primera nevada, primeres queixes de que hi ha gent d'Andorra que no compleix amb el que ha de fer. I això és trist, que es vagi repetint cada any.
És trist que passi, i en teoria en un país on som gent de neu, som gent que estem acostumats a aquest tipus de situacions, i segueixes veient que any rere any el país es bloqueja i es col·lapsa quan hi ha nevades. Content que em diguis això, que el Marcel aposta també per aquesta línia, no? És algo que ho hem parlat moltes vegades i que tenim en ment.
Crec que la gent que heu tingut un volant i heu corregut sou els més conscients de com cal anar calçat, especialment calçat. És que és l'únic que toca terra.
Saps què passa? Que la diferència entre guanyar un rally o no guanyar-lo moltes vegades és quin pneumàtic portes. Doncs clar, nosaltres tenim una formació dintre i una experiència i un viscut que ens diu de que si el pneumàtic no és el que toca, no avances i no vas bé, saps?
Claríssim.
I el que passa és que el pneumàtic d'hivern va bé per l'hivern i el d'estiu per l'estiu, i a l'all season, bueno, pues, és un producte que es queda allà al mig, que no va bé.
És una qüestió més de màrqueting, segurament, que no.
No
hi havia una persona que deia això, diu que creia que calia, fins i tot una persona recomanava que es posessin en contacte amb el departament de consum si consideraven que la persona que li havia begut aquest pneumàtic no li havia explicat bé les coses, o es considerava que no havia estat ben atès, o... I evidentment, no? Si tu no pots fer passar bou per bèstia grossa, saps? Les coses són més simples a vegades que tot això. Temes importants, com dèiem. Un altre debat cíclic que apareix, i era una altra de les línies d'aquest fil de Twitter que et deia, és una cosa que fa un munt d'anys que es parla, i jo he parlat un munt de vegades amb gent de l'Automòbil Club, antics responsables del circuit, etc., és si en un país, com dius tu, de neu o no, haurien d'arribar a contemplar la possibilitat de que fer un curs de conducció sobre terra lliscant, neu, gel, etc., fos obligatori.
La veritat és que nosaltres ho hem dit, nosaltres ho hem proposat, nosaltres ho hem exposat, ho hem defensat, però el més gratificant per la gent tant de l'Automòbil Club com del circuit és que el propi client que et ve a fer el curs et diu: això tindria que ser obligatori. Doncs a partir d'aquí, l'experiència doncs ens avala en aquest aspecte, i creiem que és algo que és necessari pel país.
I tant. I a més que... jo no sé si és obligatori o no en altres països, però jo que he estat al nord d'Europa i he estat, per exemple, 3 setmanes seguides en un lloc on no veies més que blanc, com era Noruega, durant uns Jocs Olímpics, allà no es creaven els hidrats que es creaven aquí, i segurament potser hi havia més neu i tot. No
sí,
sé,
sí, segurament.
Un altre tipus de...
una altra filosofia, un altre concepte, una altra forma d'ensenyar i de transmetre els coneixements. El que està clar és que, bueno, al sud d'Europa les coses pues, no funcionen també en aquest aspecte, i crec que hauríem de ser capaços de remediar-ho.
Per tant, tornem a la part formativa. Et deies, la gent del carnet J té una formació específica per ell? Per què diferent d'un que sigui ja més veterà?
Bueno, al final ens dona la sensació, i així és moltes vegades, de que són com esponges, no? Aquests xavals d'entre 16 i 18 anys, tot el que els expliquis no els hi tens que repetir moltes vegades, tenen la capacitat d'assimilar-ho molt ràpid, i diferent d'una formació d'una persona que porta més temps conduint, amb una sèrie de vicis, per així dir-ho, adquirits, que normalment costa una mica més de treure-los.
A mi tu, Bercianos, amb 40 anys de carnet m'explicaràs com s'ha de conduir?
Oi que amb tot el que ja conduir...
Algo similar t'has d'haver sentit més d'una vegada,
sí,
no?
Sí, de fet, els cursos grupals els comencem sempre amb una pissarra i la gent es fica una nota, de l'1 al 10, no? I tot sovint hi ha un 11, un 11 i mig, no? I doncs, acte seguit, diguem, bueno, tinguent en compte que un 10 seria un pilot, no?, professional, expert, que és difícil de que tingui un accident a la via pública, realment encara penseu que teniu aquestes notes tan altes? Ah, bueno, clar, doncs ja trenquem una mica els esquemes i fem que pues, la gent prengui consciència de realment quin és el nivell de conducció, no?
Està clar, i sobretot saber reaccionar, com dius tu, a situacions d'aquestes que no t'esperes, no? Jo què sé, el típic cotxet que surt, o el criu que surt darrere una pilota entre dos cotxes que estan aparcats, i resulta que el terra llisca, tu el veus, però saps que si... avui en dia també la tècnica ajuda, l'ABS ha sigut un canvi, entenc, i estic segur que també estaràs d'acord, fonamental. Hi ha un abans i un després, no?
Totalment, totalment.
Amb aquestes coses. Però, com dèiem, formació específica per a la gent jota, però hi ha altres tipus de formacions, no?
Sí, exacte. Al final, el que hem de donar és un paquet d'informació, un paquet de recursos que la gent pugui utilitzar en els moments on tu no tens temps de pensar. El circuit,
sí,
el que fem...
automatitzar la resposta...
Exacte, exacte.
I és fàcil, això, Àlex?
És fàcil si pots fer el prova-error amb un entorn segur, amb un instructor al costat i amb un vehicle doncs, pensat, i amb una sèrie d'exercicis pensats per poder-ho provar amb cap risc en aquest aspecte. Si tu et tiren en una carretera i tens que fer una frenada d'emergència a 120 km per hora i esquivar qualsevol obstacle, si no ho has fet mai, segurament tens un lío de primera divisió.
Seguríssim.
En canvi, si tu ho has pogut practicar dintre d'un entorn segur, amb instructor, amb vehicle i demés, 15-20 vegades, clar, clar. Doncs com a mínim segurament...
la vintena serà millor que la primera, seguríssim.
Segurament seguríssim. Tindràs bastants més números de sortir-te'n airós d'aquesta situació.
Aquella gent que vulgui anar un passet més enllà, a banda d'aquestes tipus de paquets d'informació, com has dit, per exemple, sobre conducció esportiva, jo puc aprendre alguna cosa al circuit?
Sí, evidentment. Tenim dos nivells de conducció esportiva. i és en funció del vehicle que s'utilitza, són vehicles doncs, cada cop amb més prestacions que requereixen de doncs, major experiència o...
Perdó, sempre ho faig amb vehicles del circuit?
Sí, exacte, sempre amb vehicles del circuit i al final el que volem també és que aquella persona doncs, o que ha corregut o que té experiència en conducció i li agrada tingui doncs, una sèrie de serveis per disfrutar pròpiament del derrapatge dintre de les instal·lacions del circuit i amb vehicles de competició.
I parlem de la part competitiva, ara que parlàvem de la conducció esportiva, de l'aprenentatge de conducció esportiva, òbviament al circuit hi ha molta competició. Entre d'altres, jo crec que és la prova estrella, òbviament, del circuit, que són les G-Series. Segurament no és la que té més foco a nivell internacional, però per nosaltres sí que és la més important, no? Que són les G-Series.
Sí, exacte. Fiquem en marxa un any més d'escrit Andorra G-Series. Comencem per primera vegada al desembre, per tal d'evitar de deixar totes les proves gener i febrer, en cas de que la meteorologia pues, bueno, no fos bona, ens complica l'existència.
Deixava poc marge per...
Exacte. Veieu que parlem moltíssim de climatologia, som una instal·lació que estem... Per sort o per desgràcia, pues molt penalitzada o lastrada per la meteorologia. I fiquem en marxa això el desembre, com bé deia, i amb grans canvis estructurals dintre de lo que és el propi meeting o la pròpia carrera.
És una prova que ha anat evolucionant al llarg del temps. S'ha anat millorant a mesura que entenc la comunicació amb els pilots, l'experiència, heu anat fent evolucionar, no?,
Any rere any canvia i s'ha d'actualitzar. Al final és com qualsevol projecte empresarial que vas veient on pots anar millorant en funció, moltes vegades, com bé dius, de lo que et diuen i et comenten els pilots. I l'any passat ens van comentar que tenien ganes de fer més carreres, que hi hagués més cos a cos. També van pensar que seria un atractiu pel patrocinador principal, per Crédit Andorra, per fer pujar més gent i que més gent visqués i vibrés veient les G-Series. I hem canviat tant des que teníem, diguéssim, sessions contra el crono, amb més sessions o carreres cos a cos per fomentar pues, l'espectacle dintre de la pista.
Però d'aquelles que se surten d'una punta i l'altra de l'altra o no? Surten els dos?
No, totes amb sortida parada i surten pues, els vehicles que hi hagi, pues, 8-10 vehicles a l'hora.
Per cert, has vist Le Mans 66 ja?
No, encara no.
No te la perdis.
Però tinc ganes de veure-la, eh?
Home, jo he disfrutat com un enano i no tinc massa a veure amb el món del motor, més que tinc carnet de conduir, jo crec que un professional ha de disfrutar moltíssim. G-Series, quantes proves?
Són 5 proves, 5 carreres. La primera és el 14-15 de desembre i després en fem 2 més al gener i 2 més al febre. O sigui que estan bastant repartides en el temps perquè també els equips i els pilots tinguin una mica de temps de descansar entre carrera i carrera. I seguim treballant amb aquesta nova estructura de 5 categories que vam ficar en marxa ja l'any passat, on la veritat és que amb molt poques modificacions els buguis tenen una cabuda dintre de les G-Series, els carcross tenen una cabuda.
Com categoritzem?
Doncs tenim la categoria reina, que és la categoria grossa, on hi ha els turismes, hi ha els prototips, que és la categoria que històricament ha fet que les G-Series pues, estiguin on estan. Després tenim una categoria monomarca, que es diu Gian, que és amb xassis tubular, amb cotxes 4x4, amb motors de moto, que són bastant peculiars de portar. Carai. I amb unes prestacions que són molt bones, i tots aquests vehicles es juguen a través d'un equip que es diu PCR Sport. I després tenim la categoria dos rodes motrius, que ha sigut una mica la base de l'automobilisme andorrà, que volíem recuperar, volíem que tingués el seu espai dintre del circuit i dintre de les G-Series, perquè tots aquests xavalets joves que es volen començar amb un pressupost pues, una mica
més ajustadet, no?
Més ajustat, pues, tinguessin el seu lloc dintre de les G-Series. I després vam fer una evolució molt clara, tinguent en compte i veient una mica el nostre entorn, quins són els vehicles que més s'utilitzen, i vam incloure els buggies, els side-by-side, que la veritat és que l'únic que tens que fer és ficar-li un desconnectador de bateria i 90 claus per roda i vens i corres G-Series, tens el vehicle per fer les teves escapades a l'estiu per la muntanya i per córrer les G-Series. I després els carcross, que és la categoria que va córrer l'any passat, entre d'altres el Raúl Ferrer, que la va guanyar, que són vehicles molt espectaculars, tracció trasera, i que són molt tècnics de
o sigui, una jornada de G-Series, com dura? Com la situem?
Les G-Series són els dissabtes tarda-nit, fem 3 categories, que és GS, Gian i 2 rodes motrius, i els diumenges pel dematí fem la categoria de buggies, side by side, i els carcross.
Molt bé. Resums, per cert, que ara he rebut un missatge, que es donen per Andorra Televisió, el resum de cada una de les proves d'aquestes Crédit Andorra G-Series, no?
Exacte. Exacte.
Important, suposo, tenir un sponsor d'aquesta volada, no?
Sí, 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 és molt important. Tindrem un patrocinador important com el Crit Andorra, que segueix apostant per aquest campionat. I en segon lloc és molt important també que la gent de casa, com Andorra Televisió, pues, ens doni cabuda dintre de la seva programació i que puguem difondre
no les carreres. No tot és futbol, només faltaria. 14-15 de desembre, primera de les proves, eh?
Exacte, 14-15 de desembre.
Andros.
Andros ve carregat de novetats aquest any. Andros segueix apostant per l'elèctric i aquest any, segons em deien a principis de finals de la setmana passada, el 95% dels vehicles seran 100% elèctrics.
Carai, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, la veritat és que l'aposta va ser ferma des del principi. Recordem que l'Andros va ser el primer campionat on va ficar una categoria 100% elèctrica, abans inclús que la Fórmula E, i ara volien acabar de fer el pas i fer que tots els vehicles i tots els equips fossin elèctrics.
Els que esteu molt endinsats al món del motor, que heu vist curses a tot arreu, que heu viscut els mons dels ral·lis, etc., una cursa de cotxes 100% elèctrics, què és el primer que et crida l'atenció?
Òbviament que no fa soroll.
Perquè és ensordidor. Veure una cursa és ensordidor, la veritat.
Sí, sí.
I fer la cursa, veure que els cotxes van com van de ràpid i no sentir els motors, és una passada.
Àlex, el que més em va sorprendre a mi l'any passat, que ja hi havia dos vehicles elèctrics dintre de tota l'estructura de tèrmics, és les prestacions d'aquests vehicles. Recordem que la carrera d'Andorra la guanya un vehicle elèctric l'any passat, dintre de la categoria reina de l'Andros, i realment és un espectacle veure aquests cotxes rodar, encara que no facin soroll.
Dates?
Dates és el 20 i el 21 de desembre. La setmana després
tant,
de les G-Sèries.
Per tant, la setmana després de l'arrencada de les G-Sèries, no?
Exacte, sí.
Molt bé. Sí, algun nom propi que ja s'apunti aquesta temporada com a...
Bueno, la veritat és que tenim tots els històrics de l'Andros ficats, amb grans novetats. Renault entra com a marca oficial, el Duburg segueix batallant després de molts anys per seguir guanyant campionats, i tenim l'equip del Loeb Racing Team, que és el 8 o 9 cops campió del món de ral·lis, amb la seva estructura també present dintre de l'Andros, o sigui que realment tenim un plantell interessant.
Molt xulo, recordin, 14-15 de desembre, primeres proves de les G-Sèries, i el següent cap de setmana el tema de l'Andros, que una vegada més, quants anys porta l'Andros?
Doncs és la 25a edició. Imagina't, de l'Andros Andorra.
Imagina, doncs l'haurem de celebrar especialment. Una abraçada, Àlex, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Àlex.